Les persones invidents són grans beneficiaris del servei de la ràdio. Amb quin goig s'uneixen a les pregàries quotidianes. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Testimoni de fe en la malaltia. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana entrevistem Alejandra Díez, que amb una malaltia incurable va tenir una trobada amb Julián Carrón que va canviar-li la vida. El president de Comunió i Alliberament va fer entendre a l'Alejandra que la vida és en ella mateixa una crida a l'existència i si som vius és perquè tenim una missió per fer.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona us proposen una experiència única de música i fe. El divendres 21 a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià, primer concert de worship.cat. El grup de música de lloança en català salta per primer cop de YouTube als escenaris. Entrada ja a la venda al mateix Teatre de Sarrià i a la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona. 5 euros amb consumició inclosa. Divendres 21 a 8:45 del vespre, vine a viure el primer concert en directe de worship.cat. Vine a cantar amb nosaltres. Conec, jo t'estimaré.
Ràdio Estel.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Hola, joves, com esteu? Benvinguts a Ens fem sentir, el programa de Ràdio Estel, on els joves sou els protagonistes. Cada setmana parlem d'un tema diferent amb un col·legi o grup i amb un mossèn que resol dubtes de vida i de fe.
Ens fem sentir, amb Borja de Maria.
Avui parlem del perdó i us presentem els joves que han vingut. Són Carles Garcia, de 18 anys. Carles, benvingut.
Hola.
També tenim a Miquel Vera. Miquel, benvingut.
Hola, com esteu?
I a mossèn Esteve Espín, li donem la benvinguda.
Hola.
Que és rector de la parròquia Mare Déu de Montserrat de Badalona. Era jove, té 23 anys, però avui ha vingut com a representant de la corresponsalia d'EFA de Colòmbia. Ell va estar treballant durant un any en aquest país i volem fer-nos ressò de la visita que va fer el papa francès a aquest país de Llatinoamèrica. Miquel, ens pots explicar què va fer el papa?
Bé, el papa va venir a Colòmbia, és el tercer papa que va venir a aquest país, i va fer un viatge bastant llarg, en el qual només va estar a Colòmbia, va estar a la ciutat de Bogotà durant un dia i mig, va estar a Villavicencio, que és una ciutat petita a les afores de la capital, i també a Medellín i a Cartagena, que és on està enterrat el Sant Català, Sant Pere Claver, també.
A Cartagena, eh?
A Cartagena d'Índia és el Carib.
Molt bé. Ens va arribar, sobretot, que l'acte principal va ser una missa amb 1,5 milió de persones, que es va fer, si no m'equivoco, al parc de Bogotà, no?
Exacte, hi ha un parc que es diu el Simón Bolívar, que seria una espècie de Central Park, allà a Bogotà, que és una ciutat immensa de 8 milions de persones.
Ostres.
I allà va protagonitzar la missa més massiva, que era... Jo estava allà, jo no sé calcular persones ni a les diades, ni a les misses, ni enlloc, però la xifra d'un milió i mig de persones, jo me la crec, va ser una cosa sumament espectacular i massiva. I abans havia fet també una trobada amb joves, que ve molt a cuento amb el que estem parlant avui, parlant del perdó, perquè el papa...
Fixa't, ha estat carambola, eh? Parlem avui del perdó i el papa fa una visita fa no res a Colòmbia parlant d'aquest tema.
Sí, perquè ara el perdó és un concepte que està molt, molt present en el dia a dia dels colombians, després d'haver passat 5 dècades de conflicte armat amb la guerrilla de les FARC, i ara estan a la següent fase, no? Després de que es firmessin 2 acords de pau, un ja de definitiu farà tot just un any, estan en aquesta fase doncs, d'aplicar el perdó i la reconciliació. I en part per això venia el papa francès, que en algun moment havia insinuat que fins a que no hi hagués un acord de pau no visitaria Colòmbia, i doncs d'alguna manera va ser un element més que va contribuir a que finalment doncs, Colòmbia, que és un país que ha viscut moltes dècades de conflicte, doncs, pogués fer aquest pas cap a la pau. I precisament fem el primer pas, era el lema o l'eslògan de la visita.
Fem el primer pas, fixa't, eh? Què va dir el papa?
El papa va dir moltes coses en molts dies. A més, va tenir una agenda molt, molt dura, amb una altura molt alta, amb temperatures bastant complicades i a més... Però van haver-hi diversos missatges que van impactar molt als colombians. A mi, personalment, hi ha una frase que m'ha impactat moltíssim i que precisament li va dir als joves al centre de Bogotà, que va ser que els va demanar que volessin alt i somniessin gran.
Volessin alt i somniessin gran. Això com cau a un jove que sap que el seu país ha estat en un conflicte fort durant 50 anys? Com ho interpreten els joves d'allà?
Bé, jo crec que, en certa manera, els va donar la responsabilitat de ser els que apliquin la pau i els que la facin real, perquè realment els adults, molts cops que han viscut en conflictes durant moltes dècades, ja tenen unes dinàmiques de pensament i de manera de procedir que són difícils de canviar, i en canvi són els joves els que més han de contribuir, els que han de fer aquest primer pas per aplicar el perdó. I ells, el papa francès, precisament el que deia era això, que havien de ser els joves els que havien d'ajudar la tasca de perdonar i deixar enrere amb més facilitat els rancors i la divisió que pregonaven, segons el papa francès, que molts adults al país.
Miquel Vera, vas estar com a corresponsal d'EF a Colòmbia. Què ens pots explicar de la societat colombiana, sobretot amb aquest tema que estem parlant, no? Amb el tema del perdó? Tu com veus ara mateix la societat colombiana?
Bé, és difícil opinar, sobretot quan has estat un estranger i llavors no vius amb la mateixa intensitat, doncs el que és el conflicte, que al final són sovint traumes familiars que venen de molts anys enrere, però jo el que sí que he identificat és que la gent, sobretot la gent més humil i que més ha patit la guerra amb la guerrilla, que va deixar més de 250.000 morts durant 50 anys, són les persones que més voluntat tenen de tirar endavant. Jo he conegut gent en pobles, sobretot en pobles molt, molt pobres, de les zones més apartades de Colòmbia i que menys atenció tenen de l'Estat, i són precisament aquestes persones sovint amb menys cultura, menys coneixement de què és el perdó, la reconciliació, el procés polític que viu al país, però són les que més s'ho creuen. Són les persones que els hi veus més voluntat de tirar endavant.
Els joves colombians, aquest que és un programa de joves, són molt diferents els que són catalans?
Jo crec que els joves de tot el món tenim coses en comú, però al final creixen en ambients tan diferents i en societats tan, tan complexes, cadascuna d'elles ens fa bastant diferents. Però sí que és veritat que els joves colombians, igual que els catalans o els de qualsevol país d'Europa, tenen unes aspiracions de progrés, de viure en pau, de fer millorar el seu país, que jo crec que són compartides entre tots ells.
Fem un últim apunt d'aquest viatge del papa a Colòmbia. Algun acte més que el volguessis destacar, Miquel?
Bé, per mi va haver-hi una anècdota molt, molt important, que va ser que el papa francès va resar davant d'una figura d'un Crist que no tenia ni braços ni creu, que és el Crist d'un poble que es diu Bojayá, que és un dels pobles on va haver-hi una de les pitjors matances de la guerrilla de les FARC fa no gaire, l'any 2002, allà hi va morir entre 70 i 100 persones, mai s'ha pogut establir una dada exacta de persones que van morir allà. I és un poble molt impactant. Jo vaig ser-hi aquest mes de maig, i allà és molt fort, perquè les persones, en un poble de 150 habitants, van morir 100 persones, doncs tothom coneixia algú que havia mort o precisament va ser les FARC que van tirar una bomba contra el poble que estava refugiat a una església, així molt resumidament. I el poble segueix impactat, perquè és una catàstrofe que va passar fa poc temps, però precisament fins allà la guerrilla va desplaçar-se, va demanar perdó al mateix poble, i és un dels llocs on més es nota aquest ambient de perdó, reconciliació i pau en creixement, que és el que espera tot Colòmbia. És el moment
d'aixecar-se i cridar-ho. Fes-te sentir. Contacta'ns a les xarxes o escriu-nos a ensfemsentir@radioestel.cat.
Miquel, acomiadem que continues en el programa. Has vingut com a periodista, no ho negarem. La teva experiència a Colòmbia ha estat el motiu de que vinguis avui, però també acomiadem, si vols participar en algun moment d'aquest debat, aquest diàleg, ho facis. Avui, per primera vegada, ve mossèn Esteve Espín, que és rector de la parròquia de Mare de Déu de Montserrat, de Badalona, i també compartim taula amb el Carles Garcia, que té 18 anys, i que també volem saber la seva opinió sobre com viu el perdó, si ha tingut alguna experiència relacionada amb aquest tema. Et vull preguntar a tu primer, Carles, a la teva vida tu has viscut alguna experiència de perdó?
Directament mai he tingut una experiència amb el perdó, però sí que amb la formació que he anat rebent sí que m'he anat acostumant a freqüentar el sacrament de la penitència, del perdó. I és l'experiència més directa que he tingut.
Necessitem ser perdonats, no?
Sí. Sí, sí, perquè si no, per exemple, la consciència, doncs, es va com rovellant o es va omplint de coses brutes. I llavors necessitem que algú ens ajudi, que ens doni la mà i que ens digui no passa res, que ja t'ho perdonem tot i tornes a començar.
Sí. L'experiència de la penitència, per qui no s'hagi confessat mai, a grans trets, com és? Per què vas? Què et diuen? Què s'ha de fer?
Quan tu vas a confessar-te, tu vas normalment a un lloc que es diu confessionari, que el trobem a les esglésies, i tu entres i has de dir una petita oració, que es diu Ave Maria Puríssima, i llavors normalment el mossèn ja diu confessa tots els seus pecats, i llavors vas dient de totes les coses que has fet malament des de l'última vegada que et vas confessar.
D'acord.
I bé, dius tot. Normalment es recomana començar per el que et costa més dir o el que és més greu i anar a poc anant deixant tot el que has fet de malament.
D'acord.
I finalment el mossèn t'imposa les mans i et dona el que diem l'absolució, que és el perdó directe de Déu. I acabem normalment amb una penitència, que normalment és una oració que has de resar allà a l'església, preferiblement.
D'acord, una oració et demana resar un Pare Nostre, una Ave Maria, sí, o el que fos, no?
Sí.
Molt bé, precisament de confessar, té experiència mossèn Esteve Espín, perquè un dels sacraments que poden exercir els sacerdots és aquest, el de la penitència. Mossèn Esteve, quina importància creu que té el perdó dins de la vida dels cristians?
A veure, la importància és absolutament prioritària, perquè si creiem que veritablement Jesucrist ha donat la vida per nosaltres, perdonant als altres, els que el van portar al patíbul, a la mort, i no parar de dir-nos de que hem de seguir-lo ficant-nos en el misteri d'intentar viure tal com ell ens ha ensenyat, pues això ens porta irremissiblement, ens agradi o no, a saber perdonar malgrat el dolor o malgrat el que hagin patit.
D'acord. Un personalment, no? Sentir-se ofès per alguna cosa que li han dit i guardar aquest rancor, no? Vostè ho veu, que molts catòlics tenen aquesta càrrega de no poder perdonar els altres?
A veure, jo crec que, igual que fora, dintre dels que ens considerem creients practicants, ens manca molt aprenentatge del perdó. Mm-hmm. O sigui, no per ser creient i vindre a les celebracions i viure la fe tal com mana l'Església, no? Mm-hmm. Ja saps més viure el perdó, no necessàriament. I pot ser una persona que encara estigui aprenent les primeres lliçons.
Sí. És un tema que molta gent, imagino, que li marca la vida, no? El no poder perdonar o l'haver perdonat. Vostè coneix alguna experiència que ens pugui comentar?
A veure, jo crec que això... segur que a l'experiència de la vida hi ha patades d'experiències d'aquestes que dius tu. Però jo la que em ve primer ara al cap és d'una pel·lícula que m'estimo molt, que es diu Calvary, que és la vida d'un sacerdot, que precisament en un moment clau de la pel·lícula, parlant amb la filla, abans de que el matin, llavors li pregunta, li diu, de tot el que es parla de virtuts i de, bueno, de, hem de ser molt humans i, bueno, i saber viure bé la vida, es parla molt, però es parla molt poc del perdó. I jo crec que és la virtut que realment necessitem més aprendre, diu alguna cosa així al protagonista. Uh-huh. Llavors la filla li pregunta, em perdones? I llavors ell diu, sempre. Llavors aquesta pel·lícula té un missatge molt maco perquè al final, després d'haver matat el sacerdot, perquè és un sacerdot que havia estat casat i uh-huh. havia tingut una filla, uh-huh. encara que després té dintre de lo que és l'experiència de l'Església l'oportunitat d'ordenar-se a prevera, uh-huh. La filla va a la presó a perdonar a qui ha matat el seu pare. Llavors és una experiència de perdó que per mi penso que és com molt emblemàtica de tot això.
Uh-huh. Miquel?
No, i m'agradaria preguntar-li al mossèn, des del desconeixement més absolut, és tan important el perdó que ens donem entre nosaltres com el que ens pugui otorgar l'Església a través de la confessió? Sempre que demanes disculpes per alguna cosa que has fet durant la confessió, és també necessari demanar-li disculpes als teus pares, als teus germans, als teus amics, a les persones a les que has fet mal amb els teus actes pels quals t'has confessat?
A veure, jo diria que en el tema del perdó, cap vessant del perdó exclou l'altre vessant. O sigui, són totes complementàries i totes es necessiten. Per exemple, jo no sé si tindria temps d'explicar una experiència de com
si us plau.
He viscut... Vale.
I si no, l'agafem el temps.
Vale, resulta que jo era vicari els dos primers anys, era sacerdot, porto 8 anys, i els primers anys estava aprenent a ser sacerdot. I abans, en una homilia que vaig fer en una celebració de funeral, bueno, m'hi vaig accedir i vaig fer una homilia d'aquelles superexcessives, superdeclamatòria, de que ens estan prenent el pèl, de que perdem el temps amb la televisió, ens tenen el coco menjat i tal. Bueno. I resulta que la família, que era una missa de difunts, pues es va sentir malament d'aquella homilia tan, no sé, tan així, no? Tan efusiva. I llavors va escriure, això és una vivència personal pròpia, va escriure en una petita revista local de la població una carta queixant-se. Pues mossèn Esteve ha fet una predicació que realment ens ha avergonyit i ens ha deixat fatal, i si això és un ministre de l'Església que teòricament ens han d'invitar a la pau i al perdó i a la reconciliació, pues això la veritat que no m'ha invitat a gens d'això. Es van queixar més o menys. I ara jo, la primera reacció que vaig tenir quan em van dir, mira, han escrit aquest article en contra teu d'aquesta homilia, vaig pensar, necessito escriure una resposta a aquesta gent que torni a sortir en aquesta revista. I llavors se'm va ocórrer escriure un petit article de resposta, però va ser immediat. I el títol el tenia de seguida en el cap. Sincera petició de perdó. I llavors, que un sacerdot demani perdó, és una cosa superterapèutica i super molt maca. O sigui, va canviar totalment el xip de moltes persones de la població i de l'ambient que portàvem allà. Jo em vaig quedar absolutament desfogat, tranquil, asserenat, i per mi va ser una experiència de... Si jo ara tingués que dir una experiència de perdó,
aquesta,
que m'hagi realment tocat fins al fons... diria aquesta.
Et van acceptar el perdó?
Sí, em van acceptar el perdó. Vaig anar a casa d'aquesta família, els vaig regalar un petit llibre que havia llegit d'un sacerdot que arran de la mort del seu pare, pues, explicava l'experiència de com havia viscut el dol. i sapigué viure des de la fe pues, aquest drama, no?, de perdre un ésser estimat. Els hi vaig demanar perdó personalment a ells i, bueno, la veritat és que jo penso que va ser una experiència pròpia, personal, que m'ha quedat marcadíssima a dins.
Deixa'm preguntar-li també al Carles i al Miquel. Us heu trobat alguna vegada que algú us ha demanat perdó i no li heu donat, o que vosaltres heu demanat perdó i no us l'han donat? Us heu trobat en aquesta situació mai?
Sí, alguna vegada. Ara no recordo l'experiència, no recordo un moment, però sí que recordo que alguna vegada doncs, que he intentat demanar perdó perquè m'ha sabut greu si he fet alguna cosa malament o que, doncs, que això, que hi ha alguna cosa que no li agrada a l'altre, i potser perquè ho he demanat una mica ràpid, però m'ha dit, ara ho sento molt, però no ho puc perdonar.
Sí, senyor, sí, senyor.
I llavors allò de que vam deixar de parlar dos o tres dies i al cap de dos o tres dies li torno a escriure per WhatsApp i em diu, sí, tranquil, és només aquell moment que estava
total.
De mal humor, però tranquil, que no passa res i tornem a ser amics.
El temps ho cura tot, no? Moltes vegades. S'ha de deixar una mica de temps per perdonar, perquè la gent ho pugui una mica recapacitar i doncs, pensar una mica. Miquel?
Jo és que crec que soc de perdó fàcil, tant per oferir disculpes com per acceptar-les.
Sí.
Perquè jo crec que és millor pecar de ser excessivament, no? demanar sempre disculpes pel que has fet, encara que molts cops m'ha passat que he demanat perdó per coses que he fet i la gent no s'havia pres.
Clar, perquè
ni tan sols com una ofensa.
Vull dir, també hi ha nivells personals de perdó, no? Hi ha gent que no creu que s'hagi de demanar perdó, no? Hi ha molta gent que creu que el perdó no existeix, per exemple, no? I potser et trobes que li vas a demanar amb bona voluntat, però l'altre no ho necessita. També pot ser això.
Però al final la consciència de cadascú es queda molt més tranquil·la quan has demanat perdó, l'accepti o no l'accepti l'altra persona, o realment el necessités, perquè a vegades això ens passa. Som excessivament humils, si és que es pot ser excessivament humil d'alguna manera, però sempre busquem doncs, estar en pau amb tothom, demanem disculpes per coses que potser no hauria fet falta, però millor per avançat que no l'orgull ens mantingui allunyats d'una cosa tan senzilla i tan útil com és demanar perdó a qui hem fet mal.
La traca final.
Jo, com sempre, em sento privilegiat de presentar aquest programa perquè aprenc moltíssim dels testimonis de la gent que ve. Anem a tancar aquest programa fent una mica recull de què hem après de tot el que s'ha dit avui. Començo pel Miquel. Miquel, tu què has après del programa que s'ha dit avui?
Jo he après que els sacerdots també demanen perdó.
Que ho donen, però que ho reben, no.
Però a mi em sembla important ressaltar. Vull dir, els sacerdots, com qualsevol persona que viu en societat, doncs s'equivoquen i tenen molts cops i hi ha que agrair-los aquesta capacitat de demanar disculpes a la gent que no ho fes. I a mi em sembla una cosa molt, molt celebrable.
Carles.
Sí, jo també em quedaria una mica amb la mateixa idea, que a vegades els sacerdots, doncs, pensem que estan allà dalt als altars, que són pràcticament perfectes i que han estudiat molt perquè siguin persones supervirtuoses, però en realitat moltes vegades també fan coses, doncs també fan pecats i fan coses dolentes, perquè també, en el fons, també són persones. Encara que hagin tingut aquesta crida de Déu de ser mossens, però també, en el fons, són persones.
Mossèn Esteve.
A veure, jo he après, que estic molt agraït, que qualsevol experiència humana, i la de la fe és una altra, és molt enriquidor quan t'hi trobes amb altres i la pots compartir. O sigui que l'experiència com a tal del perdó, quan la comparteixes, trobes que realment és una cosa que satisfà, no? Que realment val la pena i que té una riquesa que no només és per tu, sinó que es pot viure de moltes maneres i compartida pues, amb altres, no? I això és el que he après aquí avui.
Molt bé, molt bé. Doncs m'alegro molt, Miquel, mossèn Esteve i Carles. Gràcies per haver vingut. Sí, i fins la propera.
Vosaltres. Molt bé.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Gràcies per ser-hi, un plaer. Fins dissabte que ve, a 7:45 del vespre.
L'espiral de la violència només la frena el miracle del perdó.
Joan Pau II.
China.